els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvinguts als camins de la música. vosaltres direu la calor li ha afectat el cervell a aquest home i està barrejant músiques sense trellat. No és tan aixina. No dic que no estigui un poc boig, però no estan les músiques posades un poc a aixina com han caigut. Quina relació tenen les dues coses que acabeu d'escoltar? L'Ave Maria de Schubert, interpretat per un tal Jegal, amb un arranjament per a un òrgan electrònic, i la cançó que acabeu d'escoltar ara mateix, que es diu Manila, i està interpretada per el quartet de Luc Bartoli, saxofonista, pues tenen una cosa molt important a veure. Estan amb dues editades amb una licència Creative Commons.
Thank you.
Les tres petites peces que acabo d'escoltar formen una mena de suite que l'autor, Mertrube, anomena vibes, algo així com vibracions. La primera és introducció, la segona and then there, i la tercera vibes. I també, evidentment, estan publicades sota llicència Creative Commons. Què és això de la Creative Commons? Jo vaig a fer una xicoteta panoràmica del tema perquè no sóc cap expert, però sí que no volia deixar passar el final d'aquesta primera temporada dels Camins de la Música sense que l'audiència coneguera, aquell que no ho conega, l'existència d'aquest tipus de llicències que se poden aplicar a qualsevol creació artística, literària, científica, tècnica, el que siga, però que en el nostre cas, com estem parlant de música, anem a explicar un poc què vol dir això. Suposo que sabreu, perquè és impossible no haver-se assabentat d'això, la polèmica que existeix respecte al tema dels drets d'autor amb tota la revolució tecnològica que ha suposat Internet per a la difusió de les obres d'art i en concret de la música. N'hi han músics, n'hi han artistes, n'hi han autors en general que no estan d'acord amb el tipus de llicència estàndard que garanteix els seus drets com a autors, és a dir, no estan d'acord amb les llicències estàndard d'allò que s'anomena copyright a nivell internacional o drets de còpia, perquè opinen que no estan gestionades de forma adequada i que, sobretot, en els darrers temps, els canals de distribució s'han fet més amb els drets, sobretot amb els diners que generen les seues obres d'art, que els propis autors. Així, a Espanya, la pelea amb les GAE de molta gent i de les GAE amb la resta del món, pràcticament, és un exponent clar d'això que estem dient. De fet, és molt significatiu que les sigles de les GAE volien dir fa uns quants anys Societat General d'Autores d'Espanya, mentre que des de fa uns quants anys la E eixa va canviar i no vol dir d'Espanya, sinó que vol dir Societat General d'Autores i Editores, és a dir, entrava ja la indústria clarament a buscar el control dels drets d'autor.
vous raconter l'histoire d'une belle délaissée au beau milieu d'une clairière. Je me désespère parmi mes pères. On me dévisage avec méfiance, comme si j'étais la pire des pitances. Et l'on se flatte de croiser mes cousins, le cèpe, le bolet, sur son chemin. Car je suis une amanite, ma dégustation vous est interdite. Je suis dangereuse avant que le clan ne sonne. Je vous empoisonne. C'est infiniment délicieux de vous expédier par-delà les cieux. Parfois je suis la manitou mouche, égare à celui qui me touche, qui me croque, me coupe en rondelles. Sa gourmandise lui sera mortelle. On m'appelle aussi la manite phalloïde, qu'on pourrait croire tomber d'un astéroïde. Être maléfique, c'est magnifique. Être vénéneuse me rend heureuse. Car je suis une amanite, ma dégustation vous est interdite. Je suis dangereuse avant que le glas ne sonne. Je vous empoisonne. C'est infiniment délicieux de vous expédier par-delà les cieux. Il y a bien quelque chose qui me chagrine, c'est de ne pouvoir choisir mes victimes. J'empoisonne à tort et à travers. C'est ça où finir rongé par les vers. Vous n'aurez même pas le privilège d'une hallucination ou que sais-je. Promeneur du dimanche ou chiens errants, je frappe dans le tas avec indifférence. Car je suis une amanite, ma dégustation vous est interdite. Je suis dangereuse avant que le glas ne sonne. Je vous empoisonne, c'est infiniment délicieux de vous expédier par-delà les cieux.
Acabeu d'escoltar la primera peça, es deia Frozen Silence, algo així com Silenci Congelat, i pertany a un disc d'un grup que es diu Celestial Ion Project, que sincerament no sé si és un grup o és un únic músic que fa música electrònica. I el segon pertany a una cantautora francesa que es diu Delph, pertany a un LP que es diu Sans Le Pat, i la cançó es deia La Manite. Com veieu, pràcticament tots els gèneres estan inclosos dins d'aquells que la gent que es practica es decideix per les llicències Creative Commons. Realment, el que sí que n'hi ha és una polèmica respecte al tema de la pirateria i els drets d'autor, que no està resolta encara perquè realment la indústria no ha volgut segurament buscar les solucions adients per a la nova situació de la tecnologia. No sé si sabreu que abans els cassets, els benvolguts i antics cassets estos de la cinta magnètica, ja duien un cànon. Allò del cànon no és d'ara. Ja duien un cànon per la mateixa raó per la qual s'adueix ara que cal posar un cànon als CDs, a qualsevol màquina que pugui reproduir música, com els MP3, etc. I en aquell moment la justificació va ser la mateixa, és a dir, les cassets aprofitaven perquè la gent es copiara, ens copiaren la música dels vinils que se compraven, per exemple, per a sentir-lo en el cotxe o per a transportar-lo tranquil·lament, cuidant un poquet més l'estat físic dels vinils, que, com sabeu, pues, eren relativament delicats i qualsevol col pues, podia fer malbé un disc. Per tant, el tema del cànon tampoc és que siga nou. La qüestió està en que és possible que molt probablement els cassets pues, sí que pràcticament es gastaven només que per a gravar música, perquè per a quina altra cosa havies de gravar-lo, havies d'utilitzar-lo, llevat, per exemple, els professionals del periodisme que portaven cintes de casset per a gravar entrevistes o el que fos. Però, clar, el tema està en qui controla què i com controla les coses i, sobretot, quin percentatge d'allò que s'arreplega en conceptes de cànon o drets d'autor, etc., per part de societats com les GAE, quin percentatge li arriba realment als que generen el producte del qual es pot traure beneficis, és a dir, l'obra d'art, en aquest cas, les cançons o les peces de música. I sobre això, evidentment, sí que n'hi ha molta polèmica perquè suposa que sabeu que n'hi ha gent que s'estima més pues, autogestionar-se els seus projectes. Avui en dia que resulta relativament còmode i relativament barat fer-se un CD, pues, n'hi ha molts grups o molts cantants que s'estimen més fer-los ells i distribuir-los de manera artesanal, diguem-ne, o autònoma, perquè la gran indústria a lo millor no té interès per aquesta música o per infinites raons. Però la qüestió de fons rau en qui controla realment el que se fa amb el que un autor ha fet, és a dir, amb la peça artística d'un autor. les dues peces que acabo d'escoltar, es diuen, la primera es diu Lacrime i pertany al músic Jean-Luc Pouvoir en un àlbum que es diu Flute, és un músic, com podeu veure, de música electrònica, i el segon pertany al teclista Eloy Terrero, que és espanyol, en un àlbum que es diu Interpolar, i la peça es diu Para Javier y Fran a modo de caja de música. Com veieu, i ja hem vist abans, quasi qualsevol tipus, o sense el quasi, vamos, de música es pot trobar dins de la gent que publica amb licència Creative Commons. Que també cal dir que no és l'única licència que n'hi ha alternativa, diguem, del copyright estàndard internacional. Però segurament la Creative Commons és aquella que ha aconseguit pues, per les seues variants, perquè no és una única licència, dintre de les llicències Creative Commons l'autor manté absolutament el control sobre la propietat de l'obra, però pot de manera progressiva deixar drets, diguem així, de reproducció a determinada gent, encara que sempre manté el dret de l'autoria. Pot deixar el dret de la reproducció per a qualsevol circumstància, persona o lloc, pot limitar la reproducció, diguem, gratuïta a l'ús personal, per exemple, com este que estem fent ara a si mateixa, de difusió per una emissora de ràdio, però pot demanar uns ingressos si aquesta música va utilitzar-se pues, per a banda sonora d'una pel·lícula o d'un anunci o de lo que sea. En fi, és a dir, no és que l'autor se desentenga, diguem, de la seva obra i ja la deixa un poc a l'aire, no? I que el primer que arribi aquí l'agafi. No, en absolut. No seria just, a més, perquè, en definitiva, l'autor és el que ha parit l'obra, no? Però el que sí que té esta licència és com una gradació en la forma de cobrar, per dir-ho així, en funció de qui i com utilitza la seva obra.
Lejano del mundo no entiende por qué es así. Hay calor, hay gris. Sol de maíz. Pero grande es su fuerza ahora lejana. Da la voz que crece capital. transformada, si el aire en la cara se asoma a la ciudad. Crecen los políticos sin sueños, los secretos pasajeros, los mareros y el pozón. Cuentan las historias mal contadas, las palabras olvidadas por efecto resistor.
Thank you.
La primera de les peces que heu escoltat és una peça del grup La Barca de Sua, òbviament espanyol, clar, es diu Son de Maíz, i la segona és una peça de Francesco Geminiani, un autor de més o menys de l'època de Bach, en barroc. És un allegro en fa major, que és fa major. Com veieu, un altre cop vos dic, realment no hi ha límit per a que algú publique la seva obra en aquesta llicència de Creative Commons o qualsevol de les altres que hi ha. Per exemple, en fi, en informàtica, la més habitual, i és la llicència en la qual s'alliberen productes com, per exemple, tots els Linux que n'hi ha, es diu la llicència de GPL, que té ara mateix una reelaboració per a evitar problemes legals que han pogut aparèixer en alguns moments, etc, etc. La qüestió fonamental està en que tampoc impedeix el llicenciar en aquest tipus de llicències una obra el que no es puga vendre, però el que sí que se té molt clar és que no passa el que per a mi resulta absolutament irritant, que és que determinades editores, per exemple de música, fonamentalment de discos, puguen impedir no sols la reproducció en qualsevol aparell que tu tingues, perquè no sé si sabeu, fent el famós rootkit de la Sony, que ja l'han llevat, que el que feia era, diguem-ne, fer malbé el disc, literalment, de manera que no es pogués escoltar, per exemple, en un ordinador, es podia sols escoltar en determinats reproductors de CD, perquè, per exemple, un reproductor des de DVD, en el que molta gent ja escoltem ja els CDs, com pràcticament són autèntics ordinadors, aquests discos en alguns casos no es reconeixien i, per tant, no podies escoltar un disc pel qual tu havies pagat allà on te pareguera a tu bé. Per tant, això és una altra qüestió, és a dir, no es tracta sols d'una qüestió de drets d'autor, sinó també de drets de el que paga per una música. I això, per tant, no exclou el fet de que es puga pagar per escoltar una música amb una llicència que no siga copyright.
Thank you.
Les dues peces que acabo d'escoltar són una fantasia de John Dowland, la primera, interpretada per l'instrumentista japonès Tomo Iwakura, i la segona és una peça de l'excel·lent pianista de jazz Marty Baudou en un àlbum que es diu Waiting for G.G., en una peça que es diu Southbound and Blue. Aquestes dues cançons que heu escoltat, jo me les he baixat d'internet pagant, és a dir, no es tracta de no pagar. Aquestes peces que jo he baixat d'internet, en concret eren dos àlbums, jo he pagat per ells i he pagat per a poder escoltar-lo allà on vulgui. És a dir, esta música està licenciada de manera que no es restringís l'ús que es puga fer, llevat d'un ús comercial en el qual cal demanar-li permís, cosa lògica, però per a ús privat jo no tinc per què pagar el cànon que es vol posar i s'ha posat en reproductors o en CDs o DVDs, perquè els autors explícitament han dit que volen que la seva música s'escolte per tot arreu, cosa que per altra part és absolutament lògica. Per tant, jo esta música la puc escoltar gravant-me-la un CD des de l'ordinador, posant-me-la al cotxe o anant a casa d'un amic i regalant-li un CD, que també es pot i és legal fer. És a dir, que estem parlant de que no es tracta d'allò del gratis total, es tracta de que les persones que fan una obra puguen estar remunerats per això, però que els intermediaris no siguen, és que s'enduen la major part del benefici i sobretot controlen com es fan els beneficis i quin camí segueixen els meus diners fins a arribar la part que li arriba a l'autor de l'obra per la qual jo he pagat. Per això jo vaig a donar-vos, per acabar aquest programa, algunes adreces d'internet, poques perquè en un cercador en internet podreu trobar perfectament un grapat d'elles, però diguem-ne que les que més habituals que jo gaste, perquè em semblen uns bons llocs per a baixar-se música gratuïta i pagant. Entre els llocs gratuïts, evidentment, pot ser el més conegut, però realment és que té un excel·lent catàleg, és un lloc que es diu Jamendo.com, Jamendo en jota, Jamendo.com. D'allí n'hi ha molta música de jazz, de pop, de rock, de cantautors, de clàssica menys, però també n'hi ha, i música electrònica, etc, que es pot baixar de manera gratuïta. Això sí, l'autor et demana que si la música t'ha agradat, que facis el favor de fer-li un ingrés al lloc que et diu en la pròpia web, cosa que és molt lògica. Jo fa molts anys, quan els discs eren de vinil, tu anaves a una tenda i podies escoltar tranquil·lament, normalment, el disc en la tenda, i si t'agradava te l'enduies, i si no, no. Pagaves per allò que havies comprovat que t'agradava, que és lo lògic. Per tant, eixe és un puesto. Un altre puesto és mp3.com, i un altre lloc molt recomanable, no sols per a música, sinó per a moltes coses, és un lloc que es diu archive.org. Aquest lloc pot ser com una mena com la Biblioteca Alejandria del segle XXI. Ahí n'hi ha moltíssima música ja licenciada com a de domini públic, és a dir, sense cap restricció per a la seva utilització, i per dir un algo, estan, per exemple, una enorme quantitat de música de discos de Caruso, del gran Caruso, que ara mateix, per lo pronto, són introbables en les tendes de música. Però n'hi ha moltíssimes més coses. N'hi ha molta música, n'hi ha molta literatura, n'hi ha molt de tot. Jo vos recomano que aneu allà. Fins i tot n'hi ha un arxiu històric de webs i de llocs on un es pot baixar música pagant, i que com la majoria són en dòlars, ara mateix resulta interessant des del punt de vista del canvi de moneda. Està un lloc excel·lent per a música clàssica que es diu www.eclassical.com, classical amb dues S perquè és anglès, eclassical, tot junt, eclassical.com. Un altre lloc que es diu kahvi.org, és a dir, kahvi.org, i un altre de nom més obvi, mp3.com. Però, ja dic, n'hi ha centenars de llocs on es pot baixar el mateix MySpace, o, en fi, on els artistes deixen algunes cançons per a que se puguen baixar de manera lliure, en alguns casos en restriccions de drets, altres no. És a dir, la cosa no és tan monolítica com es volen fer creure alguns, fonamentalment la gent de les GAE. I amb això anem a deixar-ho per avui. El pròxim dia continuarem parlant d'aquest tipus de música i feta així dins dels nostres límits territorials. Així que fins al pròxim dia, amigues i amics de Ràdio Clara, al 104.4 de l'FM de València, vos espere en el pròxim programa dels Camins de la Música. Adeu.